Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Juan José Nieto, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Vostè va ser alcaldable del PP, concretament a Santpedor, al Bages, l'any 2011. Vostè vivia al poble?
Jo sí.
Vostè sí. Tots els candidats de la seva llista del PP vivien al poble?
No. Jo no. Diria que com a molt, 3 o 4.
Tres o quatre. I quants hi havia, més o menys, a la llista?
Uns 12 o 13, podria ser.
12 o 13. Qui li va recomanar que completés la llista amb gent de fora de Santpedor? O va ser idea seva o d'algú altre?
No, bàsicament és un sistema que utilitza el partit. El partit utilitza aquest sistema, bàsicament. O sigui, tu tens 3 o 4 o 5 persones i com s'ha d'implementar la llista, doncs la gent del partit signa uns acertos, val? Un document, i no sabran mai a quina llista aniran. Pràcticament ni es coneixes. Pots veure José García López, però no saps ni on viu ni qui és.
Val, anem al 2011. Com van confeccionar aquella llista? Més que res per fer veure quin sistema utilitzen els partits normalment. És a dir, qui decidia i com decidia els noms que anaven en aquella llista?
En aquella llista jo vaig decidir qui anava a la llista perquè vaig anar a la sede del Partit Popular.
A Madrid, al carrer Gènova.
A Barcelona.
Sí, a Barcelona, sí.
I llavors, em vam posar a una taula amb un munt de gent, no? Un munt de fitxes, i jo vaig seleccionar per la fotografia, pràcticament. Uh-huh. Perquè és que no tenia cap criteri lògic per seleccionar. Saps? O sigui, no sabia ni quin era. No sabia ni quin era.
O sigui, vostè va anar al partit, aquí al carrer Urgell de Barcelona,
sí.
i va arribar allà i li van donar una llista de noms i vostè va escollir els noms que més li agradaven, de noms i cognoms, i els va posar en una llista.
Sí, és això. Sí.
O sigui, li agradava el nom de Juan José Pérez Pérez i va dir, posarem aquest. Li era igual d'on era.
Sí. O sigui, al final, l'objectiu és emplenar una llista.
Sí. Aviam, sento molts crits. Pot dir que baixin la veu, els que hi ha darrere seus, que sento uns crits?
Espera, que surti d'un moment.
Val, gràcies. Li agraeixo molt que surti, perquè és que sentia molts crits i així jo li...
M'agafa el metge.
Ui, no sé si estima el metge.
No pateixis.
Espero que no sigui res.
Val. No, tranquil. Vale. El que et deia és que al final, sí, o sigui, però no, o sigui, jo vaig seleccionar d'una forma aleatòria. Dic, mira, hi havia un munt de fitxes, les persones del partit, per ajudar al partit, signen uns afectes, un document, però ells tampoc saben a quina llista acabaran.
O sigui, hi ha com una mena, perquè ens entenguem, hi ha una bossa de militants del partit, en aquest cas eren del PP, però com hi haurem des d'altres partits, que hi ha una mena de bossa de militants de tots, de tot Espanya, on hi ha una llista i ells s'apunten en aquesta llista. I llavors arriba el militant, és a dir, arriba el cap de llista del PP a Santpedor, i diu, miri, jo, pues mira, em fa gràcia aquest nom, pues mira, aquest nom, i els posem en aquesta llista. I llavors aquests, que ningú sap d'on són, ni vostè sap d'on són, es col·loquen en aquesta llista.
Sí, perquè el problema és el que tu deies, que no hi ha estructura als pobles.
Clar.
Ara, no hi ha estructura, llavors, que pots fer 3, 4, 5 persones al poble, que pràcticament fas tu la campanya, i com s'han d'emplenar, és el que dius, hi ha una bossa de persones que... Sí, no l'accepto. I en plena llista, sí.
Ja. Però llavors vostè, en algun moment, es posa en contacte amb aquestes persones que van a la seva llista?
És que no sabia ni on vivien. No sabia qui eren. És que no sabia qui eren ni on vivien.
Mare meva.
Sí, veritat. O sigui, vas emplenar una llista amb nom, però és que no saps qui són, ni on viuen, no has parlat mai amb ells. Una persona que estigui a Madrid, doncs que no sap res d'aquesta persona. I no sé si ell sabrà que ara apareix una llista de Sant Pedro, eh? Diria que tampoc ho sabria, perquè, bueno, al final...
Ah, tampoc ho sabien?
Jo diria que no, perquè que de la mateixa forma que jo agafava aleatòriament, és també aleatòriament anirien de una llista. I jo penso que tampoc ho sabrien.
En cap moment no va pensar, escolta, em planto i no permeto que això es faci així?
En aquest moment, en aquell moment jo em vaig presentar amb molta energia. I sí que és veritat que, bueno, ho vaig tractar d'una forma. Però penso que es pot fer copètic. Ara mateix ja no estic al partit, no estic a política, però penso que es pot fer.
Parlant amb companys d'altres partits, té constància que la resta de partits també presenten llistes fantasma?
Jo sé que presenten llistes fantasma, però no sé quin mecanisme utilitza. Jo puc parlar del mecanisme que feia el Partit Popular, però el que puguin fer ells no ho desconec.
Per què van donar la política?
Va ser una crisi personal, o sigui, al final acabes desenganyat perquè fas una campanya pràcticament sol, no et donaven suport, i bueno, t'has de dedicar a unes altres coses i al final, doncs, amb l'estructura comercial del partit, vaig dir fora. Vaig presentar una dimissió formal i fa molt temps que ja no hi soc.
Ja. En fi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver explicat, Juan José Nieto, el que passa en aquest partit, com poden passar altres, en aquest cas del Partit Popular, del que va passar al seu municipi, que era Santpedor, on vostès...
Deu ser generalitzat, eh? Deu ser generalitzat.
Sí, segur, perquè m'estan arribant missatges de gent que, diu que hi havia, per exemple, n'hi ha un que diu que al poble del costat va passar exactament igual. Per exemple, va aparèixer el candidat del PP del poble del costat preguntant on era aquell poble. Sí, que és clar, és que no sabien ni a quin poble pertanyien, és que és molt bèstia, això.
No sabien. O sigui, tu firmes un paper i et poden posar a la Corunya, jo què sé. O sigui, és com funciona, realment.
El problema és que si arribes a sortir algun dia, aquest és el problema.
Ja. Jo crec que sí, perquè no anirà, o sigui, no surt a compte.
Ostres, tu. Molt bé, Juan José Nieto, una abraçada molt forta i gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Esther Panos, doctora en Ciència Política, coordinadora d'Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer i professora associada de la Universitat de Barcelona. Professora, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Diria que hi ha molts casos com el que ara exposava aquest excandidat del PP a Santpedor?
Clar, el que ens exposava el Juan José és una circumstància particular, encara diferent a d'altres casos, perquè en aquell cas, diguem-ne, hi havia mitja llista que no era fantasma, o un parell, perquè crec recordar que a Santpedor es presenten 13 regidors, o han de ser 13 regidors a l'Ajuntament, per tant vol dir que 2, 3, 4 persones, potser, segons deia, no? sí que els coneixia i eren d'allà i la resta no. Per tant, això és una circumstància, diguem-ne, encara més sofisticada o més estranya. De llistes del que diu fantasma habitualment, què vol dir? Que tots ells són aliens per complet al municipi i a la política municipal. La meva intuïció és que han de ser poques, però és molt difícil saber-ho de forma real i exacta. Eh? Sí. I d'aquesta circumstància mixta que feia referència en Juan José, doncs jo crec que encara és més difícil de saber.
Ara hem conegut un cas que afecta el PP, però diria que tots els partits presenten llistes fantasma?
Aparentment no tots els partits presenten llista, hi ha partits que tenen més tendència a fer-ho i d'altres que en tenen menys, però, com dic, és difícil de saber. Perquè en realitat, per saber exactament si una llista és fantasma, i ja parlem de les, diguem-ne, estrictes, que ningú d'aquella llista tingui cap vinculació. Clar, hauríem de saber aquella persona qui és i quin tipus de vinculació pot arribar a tenir un home a aquell municipi, perquè tampoc ens serveix en si mateix el criteri de l'empadronament, que tampoc és públic. Jo no puc saber on està empadronada una persona, a priori, amb facilitat. Per tant, és molt difícil d'arribar a saber quina dimensió real té. Mirant una mica dades de mitjans de comunicació, etc., que sovint sou qui teniu més accés en aquesta realitat, doncs, per exemple, ara fa poc el diari Segre parlava de totes les demarcacions de Lleida, parlaven de més de 40 llistes. En el total de les demarcacions de Lleida se'n presenten més de 700. Aquí podem veure també una mica, aparentment, a partir d'aquesta informació, que semblaria que l'impacte numèric no hauria de ser massa elevat. Però, de nou, la informació objectiva és poc clara, és difícil d'aconseguir.
Val. Hi ha molta gent que està preguntant, bueno, escolta'm, i això per què ho fan els partits polítics? Perquè és legal. Comencem per aquí, Això és legal. Si això
és legal.
Això és absolutament legal. Per tant, es pot fer. El problema és per què ho fan els partits? Per diners? Per què?
Clar, això és una molt bona pregunta i probablement qui té la millor resposta serien les persones que organitzen aquestes llistes, que passes que és probable que no ho vulguin explicar obertament, Però a priori a mi se m'acudeixen dos tipus de motius que poden ser un incentiu a l'hora d'organitzar les llistes d'aquesta manera. D'una banda, que en les eleccions municipals no només triem regidors i regidores del nostre municipi, no només triem els ajuntaments, triem també les diputacions, i triem també els consells comarcals. I aquests vots encara que aquelles persones no hagin sortit escollides en el seu municipi, se sumen en el cas de les diputacions, en el partit judicial que toqui, i en el cas dels consells comarcals en la comarca, per la configuració d'aquestes estructures. I jo després penso que també poden haver-hi elements de visibilitat política, tant del vot com del partit, i fins i tot podríem dir alguna qüestió estrictament d'imatge de marca. Perquè, per exemple, en aquest cas que ens comentava ara aquesta persona que va ser candidat pel PP, allà, a priori, el PP el 2011 no va obtenir cap regidor a Santpedor. Per tant, en el fons tenia era un, que dos, que presentar-ne els 13, per entendre'ns. Per tant, així, a priori, a mi només se m'acut que era una qüestió essencialment, podríem dir, d'imatge de marca, de que estàs presentant una llista completa. Però certament és difícil acabar d'establir tots els motius. Des de la meva perspectiva, probablement el més potent quan són llistes fantasma pures, és a dir, no hi ha ningú que tingui vinculació ni intenció de tenir vinculació amb el municipi, és probablement per aconseguir vots que sí que sumin en les entitats de segon nivell, diputacions i consells comarcals.
Ha passat mai que hagi guanyat una llista fantasma?
No, guanyar no. Que jo sàpiga, no.
Val.
Sí que ha passat en algun cas, i malauradament no vaig registrar el nom, i per tant, que van anar dimitint, perquè com a vegades són pobles petitonets, oi? Doncs a vegades pot passar que vagin dimitint i que aleshores, pum, va arribar a tocar a la persona d'una d'aquestes llistes que no tenia intenció, i se'n va fer ressò els mitjans de comunicació, però no he pogut localitzar el cas.
Llavors, qui és l'alcalde? Algú que ni tan sols viu al poble?
Bueno, que l'alcalde no visqui al poble tampoc és tan estrany.
No, és veritat. És igual, li diré d'una altra manera. Que l'alcalde no en tingués ni punyetera idea de l'existència d'aquell poble del qual serà alcalde vuestro que sei, que us deu una explicació.
Bueno, en aquest cas, com que ha de passar per un ple, doncs, evidentment, doncs, simplement el que havia passat aquesta persona o no va recollir l'acta. No recordo els detalls, perquè recordo una cosa molt llunyana i molt anecdòtica, i no sé exactament com, però és probable que aquella persona pràcticament ni s'arribés a enterar efectivament de què li tocava, si no fos pels mitjans de comunicació, i si eren locals, que crec que ho eren, doncs potser tampoc, perquè aquella persona, com bé deia el Juan José, potser està a Coruña.
Professora, per acabar, és un fenomen exclusivament d'Espanya, això, o passa a altres llocs d'Europa?
No, en principi no existeixen limitacions específiques normalment de arrelament a municipi, que seria l'única cosa que sí que ens indicaria que els candidats estan arrelats d'alguna manera allà. Per tant, és una cosa que a priori pot passar a altres llocs. Ara hem de tenir en compte la particular configuració dels mapes municipals de cada país. No és el mateix França, 36.000 municipis, Itàlia, 8.000 municipis, que Portugal, 308, Dinamarca, parlo de memòria, 97, em penso 97 o 98. És a dir, també tenim dimensions molt diferents. A Espanya ara mateix 8.131, si no recordo malament de memòria. Per tant, clar, diguem que la dificultat també per organitzar llistes a tot arreu també és diferent, i el valor que de vegades se li puguin donar als resultats agregats en les eleccions municipals.
Esther Pano, doctora en Ciència Política i coordinadora de l'Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
A vosaltres.